Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. En la primera sessió del judici pel cas de la brutal agressió d'Igualada la nit de la Castanyada del 2021, els dos caminers que van recollir la víctima han assegurat que estava mig morta. A la noia de 15 anys, a més de violar-la, li van clavar un fort cop al cap, del qual encara arrossega lesions. El PSOE intenta calmar les veus contra el finançament singular per a Catalunya i assegura que veu compatible negociar un nou sistema català i al mateix temps millorar el finançament per la resta de comunitats autònomes. La portaveu socialista Esther Peña garanteix que el finançament singular respectarà el principi d'igualtat entre territoris. Un informe acredita que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va carregar al Parlament, ara fa 2 anys, despeses com l'AMPA dels seus fills, perruqueria, tintoreria o menjada Globo. Així ho certifica l'oïdora de comptes de la cambra, segons ha avançat el Confidencial, i ha pogut confirmar Catalunya Informació. 10 morts en un naufragi al Mediterrani Central. Una ONG de rescat alemanya ha hagut de foradar la coberta del vaixell amb una destral per salvar una 50 de persones més. Intentaven arribar a Itàlia des del nord d'Àfrica. Netanyahu dissola el gabinet de guerra i decidirà les accions de l'ofensiva israeliana amb un altre mecanisme. La decisió arriba una setmana després de la sortida del govern del ministre de la guerra, Benny Gantz, i de l'anunci unilateral d'ahir de l'exèrcit de fer pauses tàctiques a Gaza per permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Augmenta la despesa i el nombre d'armes nuclears operatives a tot el món, segons 2 informes publicats avui. En un any, els diners dedicats a aquests arsenals ha pujat un 13% i més de la meitat d'aquest pressupost prové dels Estats Units. També s'adverteix que els arsenals globals disminueixen, però hi ha més armes a punt per ser disparades. Aprovada definitivament la llei de restauració de la natura de la Unió Europea que busca preservar un 20% del territori terrestre i marí el 2030. Després d'una tramitació molt complicada, la norma ha prosperat pel canvi a última hora d'Àustria, que pot fer trontollar el govern d'aquest país. Rodalies ha recuperat avui el servei habitual a les 4 línies que encara estaven afectades pel robatori de cable de coure a Montcada del 12 de maig. La més perjudicada va ser l'R3. A les andanes, però, s'hi han vist menys passatgers que els d'abans de l'incident, perquè molts dubtaven d'aquesta represa. Els esports.
Avui debut a França a l'Eurocopa de futbol, els francesos s'enfrontaran a Àustria en el partit que tancarà la jornada. Abans es jugaran els partits Romania-Ucraïna i Bèlgica-Eslovàquia. En bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial el fitxatge del tècnic Diego Campo per les 2 properes temporades. L'Uni Girona, per la seva part, ha anunciat la renovació del tècnic Roberto Íñiguez per 1 temporada més. I l'Espanyol haurà de guanyar diumenge que ve com a mínim per 1-0 si vol aconseguir l'objectiu de l'ascens a primera. Els blanquivalors van perdre per la mínima a Oviedo ahir.
I el temps, tarda de sol, amb nuvolades al Pirineu i Prepirineu i alguns núvols a la costa de l'Ebre. La temperatura arribarà als 35 graus al Segrià, entre 25 i 30 a la resta del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Un mes i 4 dies després del robatori de cable de coure a Montcada, segur que recordeu el daltabaix del dia de les eleccions, el 12 de maig, les 4 línies de tren afectades han recuperat el servei habitual, l'R3, R4, R7 i R12. Els usuaris de la més perjudicada, l'R3, s'han hagut d'espavilar, tot i que tot aquest temps volia dir per buscar-se la vida, per arribar des dels seus destins a la capital catalana, i avui encara no s'atrevien a confiar en els trens. També ha millorat el trajecte dels usuaris de l'R4 Sud, que fins ara feien transbordament a l'Hospitalet de Llobregat. De seguida sentim les seves primeres impressions. Avui ha començat el judici per la brutal violació d'una noia a la nit de la Castanyada del 2021 a Igualada, i el tribunal ha escoltat el camioner que va trobar la víctima semidespullada, ensangonada i del tot desorientada en un polígon industrial de la zona. La noia era menor quan van passar els fets i no ha de tornar a declarar ara de forma presencial perquè el tribunal ha decidit que serveix el que va explicar davant el jutge instructor. L'home acusat de violació, per qui demanen 45 anys de presó, declararà a la part final del judici. Passarem per Girona, on els nostres companys han estirat del fil d'una estafa un centenar de famílies que van pagar per un viatge a Euro Disney a Setmana Santa, que mai van fer perquè es va anul·lar dos dies abans. I resulta que l'empresa majorista que ho va fer pot haver estafat 1.300 famílies més, tant de la resta de Catalunya com del conjunt de l'Estat. I no seria la primera estafa que comet. Ens aturarem a la Rambla de Barcelona per saber com encaixen els veïns, els taxistes i els transportistes el fet que a partir d'ara no s'hi pugui circular en sentit mar, unes obres que han de durar 3 anys i que complicaran encara més la mobilitat pel centre de Barcelona. I anirem a la biblioteca de Palafrugell per explicar-vos un préstec ben peculiar. No és l'habitual préstec de llibres, sinó un préstec d'obres d'art. Quadres o fotografies que et deixen per tenir a casa durant uns dies d'artistes que estan vinculats al municipi. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Marçal Turu i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Totes les línies de Rodalies ja han tornat a la normalitat un cop reparats els trams afectats pel robatori de coure del 12 de maig.
Rodalies informa. S'ha recuperat el servei ferroviari habitual de les línies R3, R4, R7 i R12.
Això és el que es pot sentir en la megafonia de les estacions. Estacions on aquest primer dia de represa s'ha notat que hi havia menys usuaris que fa un mes. La portaveu de Renfe, Anna Vinyals, confia recuperar la confiança, ho explicava al matí de Catalunya Ràdio.
Som conscients que avui és un dia de prova per molts usuaris, perquè durant 5 setmanes molts d'ells han hagut de buscar alternatives, però esperem que en els propers dies, quan vegin que la normalitat és el dia a dia, tornin a recuperar la confiança i tornin a utilitzar aquestes línies que han estat tan afectades.
La novetat principal és que l'R3 torna a entrar a Barcelona. Sabíem què hi deien els passatgers avui a primera hora. Vic, Nàtia Dell.
Hola, què tal? Bon dia, Marta. Doncs sí, els usuaris celebren tornar a tenir connexió amb la capital després de les filigranes que han hagut de fer aquestes últimes setmanes, però l'històric de la línia pesa i no se'n refien. Per això molts han preferit continuar amb el bus i observar com funciona el servei abans de fer un pas en fals.
Mai va bé. No hi ha confiança, no.
Trucar al jefe que arribo tard i ja comencem amb problemes i com sempre.
La gent és molt reticent, estem molt escarmentats.
Sí, per què no? Hem de donar sempre confiança.
Bueno, ja m'ho trobaré.
La desconfiança s'ha sumat a la incertesa per la represa de la normalitat. Per això hi havia tan poca gent a les andanes. Montse Iats, de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
Quan se'ns va comunicar vam dir és fonamental explicar la informació amb antelació. Ho han començat a explicar ahir vespre. Entenem que s'han de fer proves, però la comunicació és un dèficit que arrossega Adif, Renfe i Territori en relació als trens.
No hi ha hagut incidències destacables, però sí retards que han arribat als 25 minuts, tal com explica en Mateo.
Tornant a posar el servei, se suposa que normalment tard, o sigui, com sempre.
A Balenyà, per exemple, preferien els horaris d'abans, perquè han perdut freqüència de trens, explica la Carme.
Tant costaria que passés el tren igual que està passant per Centelles. Cada vegada són més veïnes les que hem vingut a viure aquí, a Sant Miquel de Balenyà, a Tona, a Ceba, i és gairebé incomprensible el per què no hi ha la mateixa freqüència de pas.
Avui s'hi ha sumat un tall de llum al municipi que ha fet que l'estació s'hagi tancat i els usuaris hagin hagut de pujar el tren sense poder comprar o picar el bitllet.
Doncs també ha millorat en principi el trajecte dels usuaris de l'R4 Sud, que fins ara havien de fer transbordament a l'Hospitalet de Llobregat. Anem a Vilafranca del Penedès. Montse, Janer Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquí, com ha anat aquesta represa?
Ha anat força bé. Els trens han anat sortint des de Sant Vicenç de Calders fins a les 8 del matí i des de Vilafranca a partir de les 8. Els primers portaven una mica de retard, d'uns 10 minuts. Després de les 8, el trajecte comença a Vilafranca perquè hi ha les obres del corredor mediterrani des del mes de gener i els que venen del Vendrell ho fan en autobús. Aquest primer dia no hi ha hagut molts passatgers al tren i els que hi havia a primera hora havien sentit que el servei tornava a ser normal i ho volien comprovar.
Menys mal, perquè ja va bé que tot vagi bé, de veritat. Ha sigut un mes és bastant dur arribar tard sempre a classes, sí, mare meva.
Bueno, ja veurem si funciona. Això és el que han dit, però ja veurem.
Quan no són les obres no sabem què és, però a vegades ja des de Sant Vicenç ja no venen bé. Llavors, la veritat, és un patiment continu.
Ara falta veure si realment és així, perquè quan no és una cosa és una altra i sempre estem igual.
Avui he vingut bé, sorprenentment. No és habitual, però avui sí.
Aquí, a Vilafranca, el mitjà preferit per anar a Barcelona és l'autobús, perquè el trajecte amb les obres s'ha fet més llarg. Per cert, que d'aquí a pocs dies, per Sant Joan i durant tot l'estiu, el servei es veurà alterat per les obres i caldrà fer el tram de Castellbisbal en bus.
Una i 10 minuts, primera sessió aquest matí del judici per la gravíssima agressió de què va ser objecte una noia de 15 anys la nit de la Castanyada del 2021 a la sortida d'una discoteca d'Igualada a la noia. Hem pogut sentir els dos camioners que la van recollir que han assegurat que estava mig morta, han dit literalment, i en un toll de sang. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
És una sessió que s'ha acabat molt de pressa, oi, Maria Núria?
Doncs sí, ha acabat a quarts d'una, cosa força insòlita. I ha passat això perquè les parts han renunciat a dos testimonis dels sis que estaven previstos per aquest matí i perquè, a més, l'advocat de l'acusat ha demanat que aquest declari el final del judici i no avui, com també estava pautat. El més impactant d'aquesta sessió ha estat el testimoni dels dos camioners que es van fer càrrec de la víctima després que l'agressor, segons la fiscalia, la donés per morta i la abandonés el polígon industrial on va tenir lloc els fets. Tots dos han explicat que era un dia festiu, ja era l'1 de novembre, i per tant hi havia poc moviment. El que la va veure ha assegurat que estava mig inconscient, plena de sang, despullada de cintura en avall i cargolada a terra.
La víctima estava en posició fetal hacia el lado derecho y estaba temblando.
Llavors va cridar un company que va veure uns metres que ha assegurat que la noia era a mig d'un toll de sang, mig morta.
Plena de sang per tot per la cara i per d'allòs. Però clar, jo no la vaig tocar, l'únic que vaig fer és tapar-la i deixar perquè no tinguessin fretes.
Abans, la sala ha escoltat a porta tancada la compareixença de la víctima davant del jutge d'instrucció. En aquell moment va dir que només recordava coses de quan era a la discoteca i després de quan es va despertar ja a l'hospital. S'ha fet servir aquesta declaració com a prova preconstituïda per evitar a la jove el tràngol del judici. La víctima té importants seqüeles, recordem que va haver d'estar un any hospitalitzada. Avui també han testificat dos amics de la noia que han assegurat que van perdre el contacte amb ella de matinada, però que estaven convençuts que no tornava sol a casa. Demà està previst que testifiquin 15 Mossos d'Esquadra.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
L'estafa a un centenar de famílies de Girona que van pagar un viatge a Euro Disney i que l'empresa majorista va anul·lar just dos dies abans ha posat al descobert un cas que podria afectar ara 1.300 famílies més, moltes a Catalunya i també d'altres a la resta de l'Estat. Al darrere de tot hi hauria la responsable d'aquesta empresa majorista condemnada per estafes similars i amb un munt de causes obertes. Fèlix Martín, expliquem la situació. Què ha passat a Girona i com està el cas ara?
Hola, bon dia. Som-hi. Una agència de viatges online de Girona va oferir una estada per Setmana Santa a Euro Disney. De mitjana, uns 1.200 euros per a una família de 4 persones. Un bon preu. Se n'hi van apuntar un centenar. L'agència traspassa els diners, 85.000 euros, a la majorista amb seu a Bilbao. I tot sembla correcte. Però pocs dies abans de marxar, aquesta majorista cancela el viatge i els diu que ningú s'ha de preocupar perquè l'assegurança ja cobrirà les despeses. Passen les setmanes, molt bones paraules, però res de res. Al final, des de l'agència de viatges de Girona, sospiten que hi ha alguna cosa que grinyola, que segurament la majorista els ha estafat, i decideixen engegar accions legals.
Aquestes 100 famílies han quedat sense viatge i sense diners?
Doncs sense aquest viatge sí, però per no causar més perjudicis, l'agència de viatges de Girona ha retornat els diners, els 85.000 euros, de la seva butxaca i que ara intentaran recuperar de la majorista.
I estirant el fil, s'ha descobert, com deia, que a més dels de Girona hi ha molts més afectats.
Exacte, molts més, segons ha explicat a Catalunya Informació l'advocat de l'agència de Girona, Carles Ribas.
Ara per ara tenim noció de que són al voltant de 1.280 famílies afectades amb lo de Disney. Però de Catalunya n'hi ha forces, eh? Però multiplica atenció al mínim de diners, que són 300 euros per 1.200, te sortirà una xifra escandalosa de 360.000 euros.
Ara els advocats dels diferents afectats, el de Girona, però també un de Barcelona i un altre de Bilbao, estan treballant per actuar i presentar conjuntament una denúncia.
Aquesta senyora mai va comprar bitllets, mai va encarregar cap mena d'hotel, i, per tant, tot el diner que havia rebut se'l havia quedat ella, se'l havia apropiat ella i no havia transferit a ningú, perquè ella sempre va donant com a excusa que està esperant que la companyia asseguradora li retorni els diners que ella va pagar per contractar els viatges. Llavors, aquí, com que aquesta dona ja se l'ha estat molt llarga, doncs estem recopilant tota la documentació que efectivament acrediti que el diner no s'ha mogut mai del seu compte corrent.
I explica que la dona que ha fet de majorista ha estat a la presó per condemnes fermes per estafes similars i que té moltes causes obertes. Ara, per tant, se n'hi afegirà una més.
Déu-n'hi-do, gràcies, Fèlix. Hem arribat a un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació i el transport públic. En connexió amb la Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb dos punts conflictius, s'acaben de retirar tot just un camió que ha bolcat aquest matí cap a les 6 a l'autopista AP7 a l'altura de Pont de Molins, a l'Alt Empordà, en direcció França. Ja l'han pogut retirar de la calçada després que han hagut de fer servir una grua de grans dimensions que l'ha aixecat a pes. Hi ha encara un sol carril obert a la circulació, al carril de l'esquerra, i això provoca uns 3 quilòmetres de cua entre Cabanes i Pont de Molins en sentit nord. Encara treballen per retirar un altre camió que també ha bolcat a la carretera B-140 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord. Això és paral·lel al lateral de l'autopista AP7. Aquí ha bolcat un camió que anava carregat de ferralla. Fa més de 3 hores que ja l'havia, prop de 3 hores que ja l'havia tallada la circulació i estan treballant els bombers de la Generalitat i altres serveis d'emergències. A l'àrea de Barcelona, amb poques complicacions, només algun tram de lentitud a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Nou i de la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat, mentre que el transport públic ara mateix no consta que hi hagi noves incidències. Actualitzem dades al punt de les dues.
Per cert, que no hi haurà vaga de taxis demà a Barcelona. Les associacions que havien convocat l'aturada de 12 hores l'han ajornat després d'haver arribat a acords amb el Ministeri de Mobilitat, amb l'Ajuntament i amb l'Institut Metropolità del Taxi. S'han posat les bases perquè des de les comunitats autònomes es pugui controlar més l'activitat de les plataformes digitals com Uber, Cabify o Bolt. A més, els taxistes es reuneixen aquesta tarda amb el Ministeri d'Economia per debatre les condicions abusives que diuen que els posen a les asseguradores. I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
El termòmetre apunta un temps o un ambient més aviat càlid. Puja un pèl més la temperatura avui, també de cara a demà, i el temps estable, tot i que amb nuvolades de tarda. Demà menys nombroses, ens referim a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, i avui a la tarda més freqüents. No s'esperen precipitacions. També aquesta tarda alguns núvols a la costa de l'Ebre. I finalment destacar que demà al matí es reproduiran intervals de núvols baixos a punts costaners. I també, finalment, destacar que es podria inestabilitzar el temps entre dimecres a la tarda i divendres en algunes comarques, però si els mapes no van errats, el proper cap de setmana, el de la Revetlla de Sant Joan, podria ser estable i càlid.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Confusió i algunes queixes de transportistes i taxistes el primer dia dels canvis en la circulació per les obres a la Rambla de Barcelona. Els treballs s'allargaran gairebé 3 anys i complicaran encara més la mobilitat a Ciutat Vella. Des de la Rambla ens ho explica la crònica d'en Jordi Corbalan.
Des de primera hora del matí, els vehicles només poden circular en sentit ascendent per la Rambla i ho fan pel costat del Raval. No poden baixar des de la plaça Catalunya. Això dificulta la feina, sobretot dels transportistes, com en Jordi i en Javier, que porten furgonetes.
Un desastre com una catedral. Jo venia aquí dalt a la Via Laietana, he hagut d'anar fins a plaça Sant Jaume. A plaça Sant Jaume no et podia girar per baixar avall, he hagut d'entrar per aquí. Això no és un desastre. Jo no sé, l'alcalde, vamos, se podrien mirar una miqueta més aquí a Barcelona, la veritat.
Era el primer dia que he venido, pero voy justo al otro lado de la Rambla. Tengo que aparcar aquí, tengo que bajar una máquina herramienta. Complicat.
També els taxistes, com en Nabil, es queixen de les dificultats que tenen, sobretot per portar o agafar el passatge als hotels.
Aún la gente está un poco confusa, a ver cuándo lo acaban, porque es muy complicado porque en el otro lugar, lo que es Vía Laietana, también está igual. a ver cuándo lo acaban, porque está dificultando lo que es el tráfico.
Alguns veïns, com en Sergi i la Maria, tenien problemes per trobar la parada del 59. Aquest autobús ara puja per la Rambla i baixa per la Via Laietana.
I el que no pot ser és que ens tallin Via Laietana i la Rambla les dues coses de cop, perquè la mobilitat aquí es fa insostenible.
Ho he preguntat amb un que portava l'autobús i m'ha fet així, aquí i allà, el que et dic. Més avall, més amunt.
En Berto, d'un conegut cafè de davant del Liceu, celebra que comencin les obres, però admet que s'hauran d'acostumar a conviure amb les molèsties davant del local. Ja hi ha les primeres tanques d'obres.
Vamos a esperar a ver, porque durante el día, con el polvo y la bulla, pues no se va a sentar nadie. Pero quizás tal vez después de las 8, 3 horitas por la noche, tal vez. Però, bueno, no vas a afectar, seguro.
Els quatre passos per als vehicles que s'han obert al mig del passeig obliguen els vianants a respectar els semàfors. També han d'anar en compte els cambrers del costat per on ara puja el trànsit. Sentim l'Elio i el conductor de l'autobús 59.
Nosotros, camareros, que estamos acostumbrados a atravesar la calle, estamos acostumbrados que los coches vienen del lado izquierdo. Ahora tenemos que mirar al lado derecho, nos cuesta un poquito acostumbrar.
No, estic anant més en compte, perquè la gent es pensa que mira cap a altra banda. Tenim anar més a poc a poc.
Hi ha presència de Guàrdia Urbana i d'informadors. Les obres s'allargaran gairebé 3 anys.
Platges segures on poder fer activitats saludables. És l'objectiu de la campanya de la Diputació de Barcelona per aquest estiu, que té un pressupost d'1,36 milions d'euros per cobrir el servei als 25 municipis de la costa de les comarques barcelonines, on hi ha 104 platges. Anem a Mataró, que és on avui s'ha presentat els detalls d'aquesta campanya. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I què és el més important? Quins són els principals?
Doncs l'eix central de la campanya és la vigilància, però també hi ha altres serveis. Ens ho explica Josep Ramon Mut, que és el diputat de Comerç i Salut Pública.
Instal·lació de megafonia, balisament de les platges, campanyes de seguretat, però sobretot en qüestions de salvament i socorrisme. També un altre aspecte primordial i que el canvi climàtic també ens afecta. Les platges, com a refugis climàtics, s'han convertit en un espai on cada vegada fa més ús la gent i amb més temps. La probabilitat que hi hagi un incident a la platja augmenta en funció de la quantitat de gent, de la quantitat d'hores.
I una novetat, la informació de la Diputació sobre platges a les xarxes socials.
Que es posa per saber la qualitat de l'aigua i les banderes. Com a novetat, i això creiem que és important, posem a disposició dels ajuntaments aquesta informació amb una plantilla perquè es pugui penjar a xarxes socials de tal manera que quan la gent vingui a la platja doncs ja tingui la informació abans de sortir a casa i que no s'hi trobi després amb una bandera vermella.
Una altra innovació d'aquest estiu, teatre per oferir consells de salut.
Donaran uns missatges de foment de protecció de la salut, des d'hidratar-se correctament, amb aigua, amb fruites, amb verdures, amb hortalisses, activitat moderada, de passeig, banyar-se. Cada vegada més hi ha més elements a les platges per fer esport i també comencem a apostar per un espai sense fum.
I això, aquests consells, els donaran una parella d'actors que faran un espectacle teatralitzat per les 25 platges de la costa de Barcelona. Us deixem amb el seu hit de l'estiu.
Fins a l'hàbit saludable. El dia serà tan fantàstic que podràs tornar.
Doncs això és el que es trobarà la gent a les platges abans o després de banyar-se. Per cert, que Barcelona reforça la xarxa de refugis climàtics justament per fer front a la calor d'aquest estiu. En total s'han activat més de 350 espais i equipaments perquè la ciutadania hi pugui anar a protegir-se de les altes temperatures. Són 120 més que l'any passat. Anna Alfonso, com són aquests espais?
Bon dia. Els refugis climàtics poden ser interiors, com biblioteques o museus, o exteriors, com parcs, patis d'escola, o com a novetat d'aquest any, també interiors d'illa. Han de ser espais accessibles, amb ombra, espais d'estada i punts d'aigua. La primera tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet, explica que l'objectiu és que tothom en tingui un a prop.
El 68% de la població tindrà un espai en menys de 5 minuts, caminant de casa, a peu, i el 98% dels barcelonins i barcelonines tindran un refugi a menys de 10 minuts. Recordem, el nostre objectiu és que el 2030 tots, el 100% dels barcelonins i barcelonines en tinguin un a menys de 5 minuts de casa.
Les piscines municipals també seran refugis i s'hi podrà accedir pagant el preu públic o fent ús de les bonificacions per col·lectius vulnerables, com la gent gran, que hi podrà accedir amb la targeta rosa. L'Ajuntament assegura que ningú en quedarà fora per motius econòmics. Sentim la regidora de Salut, Marta Villanueva.
I no podem oblidar també que aquest impacte de la calor també té un biaix de renda i, per tant, sovint parlem del codi postal com a determinant social de la salut, més enllà també del codi genètic. I en el cas de la calor això no és excepcional, perquè ara ja sabem que a la ciutat de Barcelona sabem que hi ha més persones que pateixen pobresa energètica a l'estiu que a l'hivern.
Al web de l'Ajuntament de Barcelona es pot consultar el mapa amb tots els refugis climàtics. El Pla Calor es mantindrà fins al 15 de setembre.
L'Ajuntament de les Borges Blanques demana ajuda al govern i a la Fiscalia per trobar una sortida a la tensió que s'ha generat al voltant d'uns blocs que fa més d'una dècada que tenen una setantena de pisos ocupats. L'últim incident va ser ahir al vespre, quan un grup d'inquilins van intentar ocupar un altre immoble i van acabar tallant carrers amb escombraries i contenidors. A Lleida, Estela Bosons, estem parlant d'uns blocs on viuen unes 200 persones.
Hola, bon dia, Marta. Sí, segons l'Ajuntament, algunes han marxat en les últimes setmanes, però la majoria segueixen en uns edificis que fa anys que estan ocupats, però on darrerament la tensió ha crescut. A principis d'aquest mes, Endesa va tallar la llum a la gran majoria de pisos perquè la tenien punxada i la setmana passada un incendi en una de les escales va obligar a confinar els veïns i 5 persones van haver de ser ateses a l'hospital per inhalació de fum. L'últim episodi va ser ahir al vespre i va haver aldarulls després que els Mossos evitessin que un grup d'entre 8 i 10 persones ocupessin un altre immoble a l'avinguda Francesc Macià. Com a reacció, van aixecar barricades amb escombraries i contenidors volcats als carrers que envolten els blocs ocupats. L'alcalde de les Borges, Josep Ferran, assegura que la situació desborda l'Ajuntament i per això avui mateix volien demanar una reunió amb la Fiscalia i els Departaments d'Interior, Territori i Drets Socials.
Evidentment, diguéssim, un ajuntament com aquest no té les eines per, diguéssim, gestionar el conjunt de la problemàtica. Llavors, volem que aquests departaments, doncs, evidentment s'impliquin i formin part de la solució.
L'objectiu és trobar conjuntament una alternativa a les famílies vulnerables i poder perseguir els que fan activitats delictives. Per la seva banda, l'Ajuntament també negocia la compra dels blocs amb els actuals propietaris, la immobiliària de la Caixa i un fons inversor.
El polígon industrial de Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, ha quedat petit i ja no pot assumir més empreses. Ara, amb les ajudes dels fons nuclears sobre la taula, hi ha companyies que s'hi volen instal·lar i no poden. Per això l'Ajuntament en reclama l'ampliació. Jordi Barranca, per fer-ho, què es necessita?
Bon dia, Marta. Doncs el vistiplau de l'Incasòl, que ha de fer les gestions perquè aquesta ampliació es materialitzi. Fins ara ja hi ha hagut diverses reunions entre la directora i l'alcalde de Móra d'Ebre. La voluntat per les dues parts és que tot tiri endavant. L'ampliació del polígon de la Verdaguera no és una cosa nova. De fet, un primer projecte la preveia en uns 180.000 metres quadrats. Rubén Viernes és l'alcalde de Móra d'Ebre.
Avui queden tres parcel·les petites d'uns 5.000 metres quadrats. Aquests fons de transició nuclear, que crec que és l'oportunitat, no una, l'oportunitat que tenim aquí al territori per incentivar aquest futur de tancament de les centrals nuclears i, per tant, tindre sòl industrial per a aquesta futura eliminació de llocs de treball i, per tant, per compensar-los.
De fet, el context actual amb els fons nuclears sobre la taula està fent augmentar l'interès de les companyies per instal·lar-se a la capital de la Ribera d'Ebre.
El que trobarem ara no serà una empresa de 2.000 treballadors, però sí que potser trobarem 10 empreses de 200 treballadors o 100 empreses de 20 treballadors. Jo crec que és el que hem d'anar a fer, és buscar aquestes 100 empreses de 20 treballadors o aquestes 10 empreses de 200 treballadors a la comarca per suplementar aquest futur tancament.
El consistori treballa amb la previsió que en els pròxims mesos s'avanci en la tramitació del projecte i la concreció de les obres, uns treballs que haurien de començar d'aquí un any a mitjans del 2025.
I el nostre clic del dia és per una piula de la xarxa X del compte Efemèrides d'Arquitectura, un usuari que, com el seu nom indica, es dedica a la difusió i la salvaguarda del patrimoni arquitectònic. Doncs, a les últimes hores, aquest compte ha denunciat que s'ha posat a la venda per 2 milions d'euros la Casa Vilaró, un xalet unifamiliar a tocar del Parc Güell, dissenyat el 1930 per l'arquitecte Sixte Illescas, que es considera l'obra pionera del racionalisme a Catalunya i Espanya. Però ni les obres mestres de 95 anys d'antiguitat s'escapen de la pressió dels temps actuals. I el portal immobiliari on es ven la Casa Vilaró informa, allò de més a més, que disposa de llicència turística i ofereix així una lucrativa oportunitat d'inversió. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament de Girona vol treballar perquè l'auge del sector de la bicicleta a la ciutat no es quedi emmarcat només en les empreses vinculades als turistes que arriben atrets per la pràctica d'aquest esport. Volen que es promocioni la bicicleta també com a element per la millora de la salut i com a vehicle d'ús diari i no només esportiu. Anem a Girona. Clara Jordà, bon dia. Clara, per això s'ha creat una mena de taula de treball a partir de la qual tirar endavant tot aquest seguit d'accions.
Sí, i aquí té un paper clau la fira Sea Otter, que és l'equivalent al Mobile World Congress en el sector del ciclisme. L'última edició, per exemple, Marta, va portar a Girona 60.000 visitants. Els responsables d'aquesta fira estan en aquest projecte conjunt i la seva voluntat és, d'una banda, acostar la bicicleta als veïns de Girona, potenciant el seu ús com a mitjà de transport, i de l'altra, extenent arreu del món que Girona no és només un punt de sortida per fer rutes, sinó que també és un centre d'innovació de creixement del sector. Ho explicava així el regidor de Talent, Innovació i Salut, Xavier Aldeguer.
De cara al futur molt pròxim, perquè serà aquest estiu, estem ja també pensant en aquestes persones que utilitzen la seva bici, no?, i que han de pujar i baixar la bici en el seu domicili, també de poder tenir una plaça.
I tenen ganes d'endur-se aquest projecte amb ells.
I ja hi ha algunes propostes concretes sobre la taula, Marta, com vincular el sector amb el futur campus de la salut, crear circuits adaptats per persones amb certes malalties o fins i tot tancar puntualment punts de les comarques de Girona perquè durant un període concret només hi puguin circular les bicicletes.
Unes propostes, Clara, que l'Ajuntament vol desvincular de les protestes que hi ha hagut les últimes setmanes a la ciutat i dels actes vandàlics justament contra establiments del sector turístic.
Sí, del sector ciclista, Marta. Segons la vicealcaldessa Gemma Geis, les dues vessants són compatibles i aquesta iniciativa no farà oblidar que cal una certa ordenació i regulació del sector cicloturístic a la ciutat perquè la convivència es pugui mantenir.
No veiem que no sigui compatible poder fer aquest espai d'innovació de la salut amb ciclisme i al mateix temps, doncs escolta, tot ha de ser sostenible i els creixements han de ser indefinits, és evident. No podem morir, diguem-ne, d'èxit i per tant fa falta escoltar.
Recordem que el 6 de juliol s'ha convocat justament a la ciutat de Girona una protesta contra la massificació turística a la ciutat.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Bon dia.
Doncs els bicibox, que són els espais d'aparcament tancat per les bicicletes i patinets que hi ha al costat d'algunes estacions a l'àrea metropolitana, serviran també per guardar-hi vehicles de mobilitat personal per un temps il·limitat. Per fer-ho, caldrà abonar uns 40 euros l'any, segons ha sabut Catalunya Informació. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com funciona ara mateix el bicibox?
Ara aquests mòduls ofereixen de franc un espai protegit durant un període màxim de 48 hores entre setmana i 72 o cap de setmana. És un servei pensat bàsicament per combinar l'ús de la bicicleta o el patinet amb el transport públic. I per això estan situats sobretot al costat d'estacions de tren, tramvia, metro o bus interurbà. L'àrea metropolitana de Barcelona vol ampliar-ne els usos, en el sentit que ha explicat aquesta emissora Eli Latorre, que és la consellera delegada de Mobilitat Sostenible.
De cara a un futur molt pròxim, perquè serà aquest estiu, estem ja també pensant en aquestes persones que utilitzen la seva bici, no?, i que han de pujar i baixar la bici en el seu domicili, també de poder tenir una plaça reservada dintre d'un bicibox per un aparcament il·limitat per una tarifa molt reduïda també a preu públic d'uns 40 euros a l'any. O sigui que també és una manera d'incentivar que també la bici, no?, puguin tenir una sortida i poder aparcar-la també al bicibox.
I és que des de que ha sortit l'Ambici, que és el servei de bicicleta compartida metropolitana, molts usuaris veuen més pràctic desplaçar-se amb bici tenint-la com la tenen a peu de carrer, que no pas baixar-la de casa. Per això la mesura busca fomentar-ne l'ús posant-ho fàcil.
I són segurs aquests bicibox?
Sí, funcionen amb una targeta per obrir i tancar la porta. Els usuaris tenen associada una assegurança. Si roben la bicicleta o el patinet de dins d'un mòdul, reben una compensació econòmica d'acord amb el valor del vehicle registrat. De mitjana hi ha entre 4 i 5 casos l'any. Actualment hi ha 165 estacions de bicibox, repartides per 18 municipis del voltant de Barcelona, ofereixen 1.800 places i el servei té més de 12.000 usuaris.
La plantilla de la Guàrdia Urbana de Tarragona tornarà a fer hores extres per cobrir els esdeveniments extraordinaris de la ciutat que necessiten un reforç del nombre d'agents. El conflicte laboral obert, pel qual es reclama més personal a Tarragona, va dur gran part de la plantilla a negar-se a fer totes aquestes hores. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La pregunta d'entrada és què ha canviat?
Doncs que la setmana passada els representants sindicals es van reunir novament amb l'alcaldia per exposar aquestes necessitats del cos, com han incrementat el nombre d'agents o la millora de les condicions salarials, entre altres coses. Després de la trobada, l'Assemblea de Treballadors va decidir, per majoria absoluta, tornar a fer hores extres per garantir la seguretat, però també per fer un gest per facilitar les negociacions amb l'Ajuntament. Amadeu Bertolí és el sindicat CESIF.
Entenem que amb alguna de les dues parts s'ha de fer algun gest per desencallar la via negociadora. Llavors es va decidir que fossi la plantilla la que efectuava aquest gest.
Tot plegat passa després que la manca d'efectius s'ha notat en esdeveniments com ara els partits del Nàstic, en què s'han registrat caos circulatoris, i aquesta setmana la situació es pot repetir amb el partit en què l'equip es juga a l'ascens de categoria i caldria preparar-se per a possibles celebracions. A banda, aquest estiu arriben festes com la Revetlla de Sant Joan, el concurs de focs o les festes de Sant Magí o Santa Tecla. L'alcalde Rubén Viñuales, durant el balanç del seu primer any de mandat que ha fet avui, s'ha referit a la decisió de la plantilla de la Guàrdia Urbana.
Ara es donen les condicions òptimes per tal de poder tenir una negociació serena, per tal de valorar, òbviament, aquestes millores que reclamen, però el que vull manifestar sobretot és agraïment per aquest gest de serenor.
I pel que fa, com deies, aquest primer any de mandat, què ha destacat l'alcalde?
Mira, doncs la roda de premsa de balanç s'ha escollit a fer a l'Anella Mediterrània perquè l'alcalde ha volgut destacar l'impuls del turisme esportiu a la ciutat. Altres aspectes que ha destacat és la redacció del nou pla d'ordenació urbanística, els projectes d'inversions en patrimoni, la recentment presentada proposta d'ordenança de terrasses i també ha destacat la reducció del deute de l'Ajuntament fins al 72%. I així es permet sortir a l'Ajuntament de la tutela de la Generalitat per formalitzar noves operacions de crèdit.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Per cert, que Barcelona, Xavier Trias posa data al seu comiat de l'Ajuntament. El líder de Junts al consistori ha assegurat que marxarà de vacances a l'agost, havent deixat el càrrec de regidor.
Jo vaig dir que quan s'aclarís el panorama d'aquesta ciutat me n'aniria. Jo crec que està molt clar. I per tant ja li dic que jo me n'aniré de vacances sense ser regidor. Perquè jo crec que està clar. O sigui, el que està clar és que no ens volen per res.
Coincidint amb el primer aniversari de l'arribada de Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona, Trias avisa Esquerra que ni l'alcalde ni Salvador Illa no són de fiar. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol del PP anuncia una inversió de 84 milions d'euros aquest any, el pla d'inversió més ambiciós de la història de la ciutat, segons diu ell. Fent balanç del primer any al capdavant de l'Ajuntament també, el líder popular ha assegurat que la Guàrdia Urbana ha pogut aturar la meitat de les ocupacions il·legals i també ha anunciat que es tornarà a construir habitatge públic després de 20 anys. Albiol ha començat la seva compareixença assegurant, David Àngel, que ara fa un any va heretar un llegat, ha dit, apocalíptic.
Hola, Marta, bon dia. Doncs Albiol ha descrit una situació dantesca, de paràlisi administrativa i una desorganització inadmissible dins de l'Ajuntament. Però a banda de carregar contra els seus predecessors, ha assegurat que el seu combat contra l'ocupació està assolint una fita que cap altre ajuntament pot presentar. I ha advertit que estan esperant el compliment dels terminis per desocupar l'antic institut B9, segons ell, un niu d'indesitjables.
B9 no és un espai de persones marginades per la societat, que no poden accedir a altre tipus d'habitatge. No. El B9 és un niu de conflictes, de delinqüència, de venda de droga, de prostitució, sembla, i amb això acabarem.
L'alcalde de Badalona també ha assegurat que abans de l'estiu presentarà el pla d'habitatge públic de la ciutat. Ha avançat que posaran a disposició del mercat 8 solars per construir-hi pisos de protecció oficial.
En aquest cas, doncs, la política d'habitatge, el projecte d'habitatge que presentarem dintre d'unes setmanes, ens portarà que per primer cop en 22 anys, em sembla, Badalona tornarà a construir habitatge públic durant aquest mandat.
Sobre un dels contractes més importants per la ciutat, el Viol ha avançat que creixerà de 27 a 41 milions d'euros la recollida d'escombraries i la neteja viària.
Que et saludin en català quan entres en un establiment comercial a la ciutat de Lleida és majoritari, però va a la baixa. L'ús del català és la salutació inicial i ha caigut 17 punts en l'última dècada. Tot i així, és una de les ciutats catalanes on més s'utilitza el català al comerç. Això ho diu un estudi del Consorci per la Normalització Lingüística. Anem a Lleida, Noelia Caselles. La reducció de l'ús del català és especialment notable en un sector.
Bon dia, Marta. Sí, la restauració i l'hostaleria, i s'atribueix al fet que és on treballen més persones que no han nascut a Catalunya. De fet, és l'únic sector on el català no és majoritari en la salutació inicial. Ara bé, les dades són millors si establim conversa amb les persones que ens atenen. Albert Favà és responsable d'anàlisi i avaluació del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Comparem amb altres ciutats, doncs és un índex està relativament bé, eh? I l'important és, això passa a tot arreu, que de la llengua de salutació a la disponibilitat lingüística, és a dir, les persones que quan tu parles amb elles et contesten en català i, per tant, saben parlar català, aquí hi ha un increment notable.
Pel que fa a la retolació, el compliment de la llei supera el 90%. Ara bé, la tendència pel que fa a l'ús del català també va a la baixa. El Consorci té en marxa un projecte per millorar l'ús del català a Lleida que inclou formacions als treballadors, però també conscienciació dels veïns i clients. Balbina Escolà és la directora del Consorci a Lleida.
Que era molt important un programa com el programa dels comerços aprenents, però calia que tots els veïns n'estiguessin al cas, doncs perquè també hi hagués l'altra part aquesta, l'altra part dels clients, de no canviar de llengua.
A Lleida s'han estudiat mig miler d'establiments de diferents barris de la ciutat.
La Vall d'Aran reclama una reforma del seu estatut, una reforma del sistema de finançament i representació directa al Parlament. Els aranesos celebren avui l'Esta d'Aran, la seva diada nacional, i aquestes han estat les principals reivindicacions que ha fet la síndica dirigides a la nova cambra catalana i al futur govern de la Generalitat. Viella, Sofia Cabanas.
Hola, bon dia, Marta. La cap de l'executiu aranès, Maria Vergés, ha insistit avui en la necessitat d'aprovar una reforma de la llei d'Aran que servisca per avançar en el traspàs de competències que el Consell General d'Aran té reconegudes en este estatut.
Que ens permet resoldre qüestions que restringissin aquesta capacitat de decisió i gestió. I al mateix temps, una reforma que garantisca el compliment dels acords de traspàs i competencials. Una modificació que demoram poder condar amb la complicitat, empatia, de besuny per part del propi Parlament de Catalunya i dels seus grups polítics.
Una reforma que ha d'anar acompanyada d'un nou model de finançament i també de representació directa al Parlament, segons Vergés.
Abarrar el model de finançament d'Aran, a revertir el dèficit d'inversius en la Vall d'Aran acumulat de la darrera dècada, a revisar i aplicar la llei de l'aranès que d'en plus de 14 anys de mures sense desplegar i a possibilitar que la Vall d'Aran cunde amb representació directa en Parlament de Catalunya a través de la creació d'un districte electoral singular.
Vergés ha fet aquestes declaracions davant del nou president del Parlament, Josep Rull, però també de la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, i del cap del PSC, Salvador Illa. Un 17 de juny de 1991, avui fa 33 anys, es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys de la seva abolició, el seu autogovern.
2 minuts i arribarem a 3:15. Segurament molts dels qui ens esteu escoltant heu agafat llibres en préstec de les biblioteques públiques. Les culls del català, te l'emportes i al cap d'uns dies doncs l'has de tornar i te'l llegeixes, clar. Doncs a la biblioteca de Palafrugell es pot fer el mateix, però amb obres d'art, amb un quadre, amb una fotografia, préstec de peces d'artistes que viuen o que estan vinculats al municipi. Anem cap al Baix Empordà. Leia Claret, com funciona aquest projecte i a qui va destinat?
Hola, bon dia. Mira, es diu Arteca i tothom qui té el carnet de la biblioteca té dret al préstec d'obres d'art durant 30 dies. Entre els usuaris hi ha en Daniel Colomer.
La cosa va venir perquè el meu sogre té el despatx aquí d'arquitectura i tenien un quadre típic d'aquests de Sense Ànima, no? Aquells treballadors de Nova York, el clàssic aquest. I llavors vaig venir aquí a preguntar i me van ensenyar tots els que tenia per agafar i vam començar així.
L'objectiu de la iniciativa l'explica Laura Millán, la regidora de Cultura.
Gaudir d'una obra, aprendre a relacionar-te amb ella, no? Doncs sembla que tenir un quadre a casa és només per alguns i al final és anar educant els públics i ara tinc aquesta, potser aquella que vaig agafar fa mig any em torna a remoure i la vull tornar a tenir.
En Daniel detalla alguns dels quadres que han tingut al despatx.
D'en Rodolfo Candelària, un Tano Pisano, que també és un artista històric que va estar aquí a Palafrugell, un de la Bruna Joana Valls, també Eduard Vigues, que és un personatge aquí a Palafrugell que resideix a Berlín.
El projecte vol tenir dos avantatges. Perquè comença a crear, l'envalentona a prestar les seves obres, i pels professionals suposa tot un luxe, segons l'artista Ciril Torres.
Tenir una obra d'algú que coneixes, d'algú que et trobes pel carrer, que et pots trobar en el bar del poble. Aquesta aproximació, que els artistes tenim com una aura a vegades llunyana, el que puguin tenir a casa seva un quadre teu i que te'l trobaràs l'endemà al mercat, crea comunitat, que crec que al final és l'important d'aquest projecte.
El projecte Arteca té una part d'exposició, és a dir, que a l'entrada de la biblioteca s'hi exposen també obres d'artistes relacionats amb el poble, però aquestes no estan en préstec. I en David conclou amb una similitud en el préstec d'obres d'art i el de llibres, que segur que us sonarà.
Encara que siguin quadres, funciona igual que els llibres, que m'han de trucar perquè torni el quadre. Així no ha canviat, això.
A Catalunya hi ha una dotzena de residències artístiques ubicades en zones rurals. Aquests espais, que acullen creadors de diversos àmbits, demanen que se simplifiqui la burocràcia i que es destinin més recursos públics a la creació cultural. Lamenten que molts artistes voldrien treballar a les seves instal·lacions, però no s'ho poden permetre per motius econòmics. El nostre corresponsal al Pirineu, l'Eloi Barrera, ha visitat algunes d'aquestes residències. Eloi, on has anat?
Bon dia. Doncs mira, hem visitat dues residències de creació contemporània del Pirineu. Són espais idíl·lics, envoltats de bosc i de muntanya, i clar, on els creadors es refugien, això, no?, per buscar i per trobar la inspiració. Un és el Centre d'Art i Natura de Ferrera, al Pallars Sobirà, que dirigeixen l'Albert Baldomà i la Finchi Grossil.
Ser un espai idoni per la investigació i per la creació, a través dels seus espais, de l'entorn on està, de les vistes.
Aquí venen gent a treballar al seu projecte, que sigui o de totes les disciplines de l'art com a diferents disciplines de ciència.
És un dels centres més veterans de Catalunya. En canvi, un dels més joves és el taller Entorns, ubicat en una masia de Mussa, a la Cerdanya, i que impulsa la Marac de Ferràs.
Que els artistes puguin allunyar-se una mica com de la realitat o del frenetisme que hi ha a les ciutats per poder crear des de la tranquil·litat.
Aquestes residències acullen des d'escriptors fins a pintors, passant per científics o artesans, creadors que sovint han de finançar les seves estades mitjançant beques o subvencions públiques. I això, diuen, és el gran mal de cap.
I és a lo que més temps hi destino, però el 80% del meu temps és buscar subvencions, justificar-les, reformular els pressupostos perquè aquesta sí, perquè aquesta no, perquè t'ha sortit. O sigui, és una locura. O sigui, és una locura.
Nosaltres voldríem poder viure sense els ajuts públics, però és impossible. Igualment, amb els ajuts públics, sempre estem lluitant i vivint al dia i cobrant tard.
Per això reclamen una simplificació administrativa i una major dotació econòmica per a aquestes activitats. Diuen que fan una funció molt important perquè acosten la creació contemporània a zones rurals que estan molt allunyades dels grans circuits culturals.
Catalunya al dia. El que passa a cada racó del territori.
És que no entenc que no sigueu bojos de la guia.
Oriol Brogi i la Perla 29 tornen a portar a escena un text de Wajdi Mouawad per reflexionar sobre la transmissió del dolor de generació en generació. Tots ocells s'estrena el 25 de juny al Teatre de la Biblioteca i té un repartiment de luxe, Marta Vives.
Diu Oriol Brogi que és impossible llegir Mouawad i no quedar-s'hi enganxat. Després d'incendis, assedegats, cels, boscos o un obús al cor, ara hi tornen amb aquesta història d'amor entre un àrab i un jueu i amb la guerra d'Israel i Palestina com a taló de fons. Què som capaços de fer en nom d'una identitat que ens hem cregut, que hem heretat, que ens fa reconèixer l'enemic o fer-nos sentir part d'una tribu? Un text d'una actualitat aplastant, com ha reconegut Oriol Brogi.
Ens planteja si en el moment en què els pobles estan enfrontats, si els individus també han d'estar enfrontats o no, i si posar matisos en aquests enfrontaments és una traïció cap al teu poble o és una cosa bona i no fer-ho és convertir-te en esclau de la teva tradició.
Guillem Balart, Miriam Mucles, Joan Carreras, Clara Segura i Màrcia Cisteró encapçalen aquest repartiment d'un muntatge que és com un gran poema sobre els rastres d'humanitat i la reconciliació possible. Com ha explicat Clara Segura.
Les generacions milloren l'anterior, si hi ha com una esperança en això. Ells estan allà per això, per confrontar aquelles herències que no hem gestionat bé i com algú amb una mirada nova pot fer canviar el conflicte.
Tots ocells s'estrena al Teatre Grec, però després, a la tardor, farà temporada a la biblioteca i gira pel país.
Tarragona serà la seu del primer festival Flama Fest de música pop urbana en català. S'ha anunciat avui, es farà al novembre a la Tàrraco Arena Plaça amb noms com Julieta, Triquell o 31 Fam. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més sabem d'aquesta nova proposta?
Doncs mira, que seran 12 hores ininterrompudes de música el dissabte 23 de novembre, organitzat per la productora Faro Music, els creadors del festival Empremtes. S'ha dissenyat com una festassa, diuen, fora del circuit i de la temporada habituals d'aquesta cita, segons explicava el director musical Oriol Borés.
Moure'ns una mica d'aquesta zona, desestacionalitzar-ho, portar-ho lluny de l'estiu, no? I vam dir, ostres, què podríem fer pel territori que poséssim un punt en el mapa, no? De que un gran esdeveniment musical passi fora d'aquest entorn on passen habitualment.
El cap de cartell serà Julieta, al costat d'altres noms consagrats, com deies, d'aquest pop urbà català, com els 31 Fam. També hi serà Lil Dami o la força de Triquell. La idea dels promotors, però, també és presentar grups emergents i no tan consolidats durant aquesta festa pionera al seu sector.
I hem creat un festival de música de pop urbà 100% català, també barrejant una mica amb artistes emergents, no?, per allò de donar una mica de veu a tothom. La primera edició, i amb moltíssimes ganes que sigui un èxit, que estem segurs que sí, perquè creiem que és algú que faltava al territori.
Per això passaran per la Tàrraco Arena gent com la Flashy Ice Cream, Classe B o l'Alba, entre altres. En aquesta primera edició del Flama Fest es posaran a la venda 4.000 entrades. Com està el pati?
I aquests són Oques Grasses, que són en aquest cas els caps de cartell del festival Pau Paterres, que es farà a Tàrrega del 17 al 20 de juliol. També hi actuaran Quico Pi de la Serra i els Amics de les Arts, entre d'altres, fins a una vintena de formacions. El certamen Pere Joan Alvarez Tàrrega aposta pel talent local.
Hola, bon dia, Marta. Exacte, un 50% dels grups que hi actuaran són de les comarques de Lleida. Així tenim a l'Idé Sants, Bru, La Follia, Utopia o Van Tocades, entre d'altres. Un 50% també són grups formats per dones. El responsable del Pau Paterres, Marc Calderó, destaca l'aposta pel talent lleidatà.
Som un festival de territori, som un festival de quilòmetre zero. Més del 50% de la nostra programació és de casa nostra, és feta a Lleida. Per això ens permetem el luxe de dir que som el festival de Ponent, perquè tenim tots els ingredients, no n'hi falta ni un. Tenim una aposta ferma per la nostra terra, per la nostra gent i per la nostra manera de ser.
També amb l'objectiu de donar visibilitat i empenta a les noves generacions de músics del territori, el dijous 18 de juliol neix el Pau Pa Joves, una nova iniciativa que vol mostrar la riquesa del talent lleidatà amb l'actuació, entre d'altres, d'Utopia.
És un dia i un espai dedicat a aquelles bandes que comencen, que volen tocar en un festival i tinguin aquella intríngulis i aquella emoció de preparar-se durant tot l'any per poder fer aquella actuació i mostrar-se al Pau Paterres, que el seu nom doncs surti al cartell.
El festival arriba a la 26a edició amb el pressupost més alt de la seva història, uns 200.000 euros. L'any passat hi van passar unes 12.000 persones.
I al Baix Empordà, el castell de la Fundació Dalí de Púbol explora la relació de gala amb l'alta costura i inaugura la segona temporada de l'exposició El despertar del mite, una mostra, Fèlix, que permet entrar dins el seu armari personal i trobar-se un munt de vestits dissenyats pels grans noms de la història de la moda.
Noms que van de la sobrietat de Christian Dior a l'extravagància d'Elsa Schiaparelli, passant entre d'altres per Givenchy o Cristóbal Balenciaga. El lligam entre l'alta costura i l'art és evident, i Gala també ho fa servir per promoure l'obra del pintor, segons ha explicat avui la comissària Noelia Collado.
La Gala també utilitzava la moda com una eina per fer publicitat o parlar de l'obra i del Dalí. Per exemple, ella preferia la sobrietat de Coco Chanel i decidia canviar aquesta sobrietat per l'excentricitat d'Schiaparelli per mostrar o fer gala doncs, de l'obra del Dalí.
La mostra està dividida en tres parts. Des del març fins a principis de mes es va poder veure al Castell de Púbol la col·lecció Primavera-Estiu. Ara s'ha canviat del tot i des d'avui i fins al dia 22 de setembre toca l'alta costura. I a partir del 22 de setembre i fins al mes de maig del 2025 es mostrarà una col·lecció de vestits de tardor-hivern.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol haurà d'aconseguir com a mínim una victòria per 1-0 diumenge que ve a Cornellà al Prat si la temporada que ve vol tornar a jugar a primera divisió.
Els blanquiblaus van perdre ahir al camp de l'Oviedo l'anada del play-off final d'ascens per aquest mateix resultat. Els de Manolo González s'han entrenat avui aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Harguet, tot i que la sessió d'aquest migdia ha estat de recuperació i a partir de dimecres ja començaran a preparar aquesta final.
Penso que tenim el marge del partit de tornada i penso que l'equip està preparat i ja et dic, mentalment traient després de la sessió que hem estat tocats, la veritat, penso que l'equip arribarà bé a diumenge per remuntar el partit.
Feia 18 partits de Lliga que l'Espanyol no perdia. El darrer va ser el mes de febrer al camp del Racing de Santander. La tornada d'aquest play-off final d'ascens a primera divisió serà diumenge que ve, 6:45 de la tarda, a l'estadi de Cornellà al Prat.
Mentrestant, el play-off final d'ascens a segona, el Barça Atlètic haurà de jugar la tornada a Còrdoba diumenge que ve amb l'obligació també de guanyar.
Tot això després d'empatar ja un gol a l'anada jugada a l'estadi Johan Cruyff. Rafa Márquez, el tècnic del Barça Atlètic, sap que a Córdoba no serà gens fàcil.
Ya conocemos quizás un ambiente quizás hostil, así que es un partido en que los chicos tienen que disfrutar y es parte de su proceso y yo creo que no tenemos miedo a nada.
Diumenge al vespre jugarà la tornada d'aquest play-off final a Córdoba, el dia abans dissabte es jugarà a Tarragona el Nàstic Màlaga, també d'ascens a segona amb un 2-1 pels andalusos, després de l'anada jugada dissabte. Si els tarragonins guanyen per la mínima, en tindran prou per tornar a pujar a segona.
En bàsquet, el Baxi Manresa ja té substitut de Pedro Martínez a la banqueta.
Es tracta del tècnic gallec Diego Campo, que firma per dues temporades. Ocampo, que aquesta temporada ha entrenat al Tizona de Burgos a l'Aleport, ja va dirigir el club manresà l'any 2018, quan va aconseguir l'ascens a la CB. D'altra banda, l'Uni Girona, fet oficial la renovació del tècnic Roberto Iñiguez per una temporada més. En parla la directora esportiva de l'Uni, Laia Palau.
El Roberto, per la seva personalitat, experiència, caràcter i compromís, crec que és un dels millors líders que podríem tenir per tal de donar-li continuïtat i solidesa al projecte de l'Espar Uni Girona.
Iñiguez va arribar a Girona a meitat de la temporada passada, substituint Laura Antoja.
I en hoquei patins, el Barça s'ha situat a només una victòria de guanyar una nova edició de l'hoquei Lliga Masculina.
Els blaugrana van superar ahir també en el segon partit al Noia per 3-1. Ara els blaugranes dominen la final per 2-0 i en el cas de guanyar el tercer partit d'aquest playoff es proclamarien campions. D'aquest tercer partit i de l'ambient que hi pot haver a Sant Sadurní de Noia en parla el tècnic del Noia, Pere Bàries.
El fet de que s'ompli casa a vegades pot suposar una pressió afegida o una angoixa o una precipitació en la presa de decisions, i hem d'intentar tenir el cap fred. Bueno, la línia la marca el partit de dimarts passat a casa contra el Liceu, que el pavelló estava molt ple, però no ens vam deixar dur per les emocions, sinó que hem de tenir el cap fred.
El tercer partit d'aquesta final de l'hoquei Lliga Masculina serà divendres que ve l'Ateneu de Sant Sadurní a partir de les 9.
I les 24 hores de Le Mans, la mítica prova de resistència de cotxes, té des d'ahir un nou campió català, el segon en aquest cas de la seva història.
El pilot de Lloret de Mar, Miquel Molina, és el segon català que guanya aquesta històrica prova de resistència després d'imposar-se aquest cap de setmana en l'edició número 101. Molina, pilotant un Ferrari juntament amb Antonio Fuoco i Niklas Nielsen, ha aconseguit la segona victòria consecutiva de l'escuderia del Cavallino Rampante en aquesta prova.
Donde todo el mundo quiere ganar esta carrera, es una de las tres carreras más importantes del mundo y podemos decir que hoy las hemos ganado. Hoy era nuestro día, nos ha salido todo bien, en algún momento hemos pensado que la podríamos perder, pero hemos seguido creyendo, hemos seguido apretando y nada, muy contento.
Molina ha agraït al seu equip i a la seva família també per la confiança i el treball fet. Com deies, és el segon pilot català que guanya les 24 hores de Le Mans. El primer va ser Marc Gené, l'any 2009, en Peugeot. De fet, podria haver estat el tercer, si comptem la victòria d'Albert Costa l'any passat, però això sí, va ser en la segona categoria de cotxes. El campió de l'Indicar, Àlex Palou, que debutava en aquesta prova amb un Cadillac, va acabar setè.
I acabarem amb tennis, waterpolo i un apunt més de futbol.
En tennis, la barcelonina Rebeca Massarova juga 8 partits dels 16ens de final del torneig a Berlín davant la txeca Vondrousova. El torneig a Poznan, a Polònia, mentrestant, el mataroní Albert Ramos jugarà partit també dels 16ens de final aquesta tarda amb el polonès Kasinovski. I en waterpolo, el jugador del Terrassa Álvaro Granados ha fitxat pel Prorreco italià. Granados ha jugat aquest any al Novi Beograd de Sèrbia. I tornant al futbol, la defensa central Júlia Guerra ha renovat una temporada més amb l'Espanyol femení.
no t'ho pots perdre.
Nova cita destacada de les Falles del Pirineu, les festes del foc del solstici d'estiu, patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO des del 2015.
Vam encendre una foguera on crema tota la pena.
El tret de sortida el va donar divendres a Durro, l'Alta Ribagorça, avui, 17 de juny, i en dilluns li agafa el relleu la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. A partir de les 5 de la tarda ja reuneixen els participants per pujar a la muntanya de Santa Magdalena amb les falles de Ballaner i de Pi Sec que s'ha construït. Començaran a baixar a les 10 del vespre, sempre esperen que es faci fosc, i ho fan sense córrer, per la qual cosa la festa diuen que s'allarga una mica més que en altres llocs. Després arribarà la crema de les falles, l'ofrena a la Mare de Déu de Ribera, una ballada de sardanes i un sopar a les 12 de la nit que farà difícil que demà al matí es llevi ningú a l'hora que toca.